L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 3 de novembre, destacarem... Sant Carles de la Ràpita aposta per la captació de turisme rus d'alt poder adquisitiu. L'Ajuntament d'Amposta fa els últims tràmits per a la instal·lació a la ciutat d'un possible pool d'empreses al voltant de l'antena Tecnio. Els glaçons de la confraria de l'Ametlla, un dels 30 millors projectes europeus de pesca. Convergència i Unió de Deltebre presenta un recurs contra el decret d'accés de l'oposició a la informació. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Sant Carles de la Ràpita aposta per la captació del turisme rus d'alt poder adquisitiu. L'estació nàutica preveu incrementar en un 30% els visitants russos la pròxima campanya després d'un primer contingent de 800 turistes d'aquest estiu. Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens amplia aquesta notícia.
La Ràpita ha vist en el mercat rus d'elevat poder adquisitiu una base sòlida per potenciar la seva activitat turística al voltant de la Badia dels Alfacs. L'arribada per primer cop d'un contingent d'uns 800 turistes russos aquest passat estiu a la Ràpita ha fet obrir els ulls als responsables de l'administració i als empresaris turístics sobre el potencial d'aquests visitants, just quan els tradicionals mercats anglès, alemany o francès es comencen a desinflar. Després de valorar de forma altament satisfactòria l'experiència, l'estació nàutica, els empresaris del sector i la regidoria de turisme treballen ja per intensificar aquest flux. La previsió, segons el president de l'estació nàutica, Llorenç Matamoros, és que la pròxima temporada les visites de turistes russos creixin un 30% en la línia del que ja estan experimentant municipis turístics com Salou.
Han aconseguit també obrir un mercat innovador que era un gran desconegut aquí al territori nostre, com és el mercat rus, que ens representa una iniciativa i unes perspectives boníssimes per a la propera campanya. Que dins els temps que corren, doncs per nosaltres això és una gran satisfacció. No? Penso que estem aconseguint que el Delta sigui una destinació emergent i ara el que ens queda és aconseguir explotar-la, aconseguir consolidar-la.
El director de l'Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, va visitar ahir la Ràpita, on va destacar la intenció de multiplicar l'arribada de turistes russos a Catalunya durant els pròxims anys. Actualment ja en són prop de 600.000 que venen a Catalunya i fan una despesa mitjana d'1,2 milions d'euros.
Ahir concretament vaig arribar de Rússia. Estem fent uns plans molt ambiciosos a lo que és Rússia i altres federacions, altres exunions soviètiques, països satèl·lits com Ucraïna, països Uzbekistan, Kazakhstan. Farem accions molt importants l'any 2012 i crec que Terres de l'Ebre ha de formar part dintre d'aquestes accions, ja que podem duplicar, podem triplicar el número de turistes russos pel nostre territori, per Catalunya i concretament per Terres de l'Ebre.
El sector turístic rapitenc treballa des de fa temps amb la idea de potenciar els actius turístics que ofereix l'entorn de la Badia dels Alfacs, la producció acuícola i la gastronomia en paquets consolidats com les visites guiades, la ruta de les muscleres o la pesca a la paupa. Això ha permès aquest 2011 que l'estació nàutica hagi arribat a les 1.500 reserves directes, més d'un 60% que l'any anterior, segons dades que va presentar ahir el president de l'entitat. La voluntat, a més, és expandir aquest projecte turístic amb la potenciació dels esports nàutics a l'entorn dels Alfacs. Per materialitzar-lo, l'estació nàutica i l'Ajuntament de la Ràpita treballen en la construcció d'una base nàutica a l'accés de la platja del Trabucador, un centre de serveis per als esportistes de la vela, el windsurf o el kitesurf, que cada cop més poblen la zona per les seves condicions marítimes i climatològiques. Diverses empreses haurien mostrat interès en la proposta, que abans de tirar endavant de forma efectiva requerirà l'autorització de la Direcció General de Costes, amb qui l'estació nàutica i el consistori rapitenc confien reunir-se la setmana vinent per començar a negociar.
L'informatiu de Mutter, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa avui que l'Ajuntament d'Amposta fa els últims tràmits per a la instal·lació a la ciutat d'un possible pool d'empreses al voltant de l'antena Tecnio. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, l'Ajuntament d'Amposta ha fet un nou pas per tirar endavant el projecte de la instal·lació a Amposta de l'antena tecnològica Tecnio, que ha de suposar doncs, un pool per crear empreses relacionades en el sector de les noves energies. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ho explicava.
De la cessió de superfície d'un solar del polígon de l'Oriola, que és propietat d'Amposta Tecnològics, que és l'empresa on està ubicat l'ANICAT, perquè en aquella parcel·la se faci la construcció de l'antena tecnològica Tecnio, que ha de donar servei a un seguit d'empreses del ram dels materials compòsites, de les energies renovables i del sector nàutic. Això és important perquè la construcció d'aquesta antena tecnològica comporta, per una banda, una inversió en obra civil d'un milió d'euros i 800.000 euros en equipament. Però el més important de tot és que, a partir d'aquesta antena tecnològica, el que volem és crear una mena de clúster de les empreses que estan implicades en aquests tres sectors, que és el que donarà servei en quant a acreditació i certificació de tant de la mecanització d'aquestes empreses com dels productes resultants. Per tant, en un moment en què la situació econòmica és tan complicada, tot el que sigui intentar aportar noves infraestructures que donin un valor afegit al territori, i en aquest cas al polígon de l'Oriola, és molt benvingut.
Aquesta antena tecnològica serà instal·lada al costat de l'empresa l'AMICAT, al mateix polígon de l'Oriola. L'AMICAT és una empresa que es dedica a la fabricació d'embarcacions i de productes a partir del material compòsit. Aquesta antena tecnològica comptarà amb una important inversió que servirà per dinamitzar el polígon de l'Oriola d'Amposta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que els glaçons de la Confraria de l'Ametlla és un dels 30 millors projectes europeus de pesca. La Confraria de l'Ametlla de Mar va poder tirar endavant aquest projecte que funciona des de principis del 2010 gràcies al suport del Fons Europeu gestionat a través del GALSE. Olga Tomàs.
Aquest dijous i divendres els representants de la Confraria de Pescadors Sant Pere de l'Ametlla de Mar es troben a Brussel·les per participar en el Congrés sobre el futur sostenible de les àrees pesqueres europees, on participen 21 països. El projecte de diversificació de la fàbrica de gel de la Confraria Calera ha estat reconegut com un dels 30 millors projectes europeus de pesca. I és que després de la reducció progressiva de la flota pesquera a l'Ametlla de Mar, la Confraria de Pescadors Sant Pere va optar per diversificar l'activitat de la fàbrica de gel produint glaçons, una activitat que es va iniciar a principis de l'any 2010. Aquest projecte és una realitat gràcies al suport del GALCE, Grup d'Acció Local del Litoral de les Comarques de l'Ebre, que gestiona els fons europeus de la pesca de l'Eix 4. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar i president del GALCE.
Bé, en aquests moments doncs, estic satisfet perquè l'haver guardonat, l'haver, diríem, reconegut un projecte nostre, un projecte d'aquí de la Cala, un projecte dels pescadors, com és este servei, com és este plantejament que s'havia fet per donar un millor servei, una ampliació de servei, en este cas la fàbrica nova de gel dels Cubitos, que coneixem, doncs crec que és el que et deia abans, no? Un reconeixement per part d'este grup d'acció local europeu, d'estos ajuts europeus que podem disposar i que podem des d'aquí també ajudar els pescadors, i en aquest sentit, doncs, repeteixo, molt content, i seguirem treballant perquè conjuntament pescadors, i en aquest cas ajuntament, puguem seguir col·laborant en nous projectes.
De fet, la Confraria va poder comptar amb una subvenció del 40% del cost total del projecte, que suposa 189.903 euros per tal de dur endavant aquesta iniciativa innovadora. El volum de producció és de 2.500 quilos diaris.
Serveis informatius de Mute.
Segons publica avui el Diari de Tarragona, el grup municipal de Convergència i Unió a Deltebre ha presentat un recurs contenciós administratiu al decret d'alcaldia que limita l'accés a la informació dels regidors, a l'oposició. D'aquesta manera, Convergència i Unió afirma que vol evitar que el govern municipal, format per Esquerra Republicana i Partit dels Socialistes de Catalunya, restringeixi la consulta d'informació sobre els assumptes rellevants que afecten directament els habitants del municipi i limite la tasca de l'oposició només 45 minuts a la setmana, imposant un horari i un dia a la setmana totalment arbitrari per part de l'alcalde, en dimarts de 2 a 3:15 de la tarda. En aquest sentit, el portaveu de Convergència i Unió, Lluís Soler, va destacar que s'ha presentat un recurs per tal d'abolir una situació que no només és una manca de respecte cap als regidors de l'oposició, sinó també per a tots els habitants del municipi que volen garanties de transparència. A més, el grup municipal de Convergència i Unió, a Deltebre, creu que aquesta mesura restrictiva és un autèntic atemptat a la democràcia. El portaveu també ha lamentat que des del govern es posin entrebancs perquè l'oposició consulti informació municipal per poc que es vegin els punts foscos de la gestió del govern que encapçala Gervasi Aspa.
Divendres, dia 4 de novembre, a la mitjanit, al pavelló Firal de la Ràpita, Identifica't, el festival de la música compromesa en català. Amb les actuacions de Taus, d'Escàndol, Contracop i Pepet i Marieta. Divendres, dia 4 de novembre, al pavelló Firal de la Ràpita, a partir de la mitjanit, Identifica't, amb entrada gratuïta.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. Quinzena Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la cuina de l'oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa que aquesta tarda ja ha convocat un ple a l'Ajuntament d'Alcanar, un ple del que destaca alguns dels punts més importants inclosos a l'ordre del dia. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de destacar avui aquesta sessió plenària extraordinària que el nostre Ajuntament s'ha convocat a partir de les 8 d'aquesta tarda, una sessió que, com és habitual, serà retransmesa en directe a través de la sintonia d'Alcanar Ràdio i en la qual hi haurà un total de 17 punts a tractar. Punts, alguns d'ells com propostes de modificacions de diferents ordenances fiscals, concretament la de la taxa de recollida i tractament de residus o la de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. També hi haurà propostes de diferents modificacions també d'ordenances fiscals, com la de la regulació per al subministrament d'aigua o la prestació de serveis del mercat municipal, així com també la taxa per a contribucions especials. A banda d'aquestes, altres qüestions destacades seran la presa de possessió del càrrec del síndic de greuges municipals, la proposta d'aprovació d'un parell de convenis, d'una banda l'habitatge jove entre l'Ajuntament d'Alcanar i la Fundació Privada Montsià, i per altra el conveni també entre el nostre Ajuntament i la Mancomunitat de la Taula del Sénia per a la realització de camins municipals exercici 2012. Altres punts que també es tractaran: la proposta d'aprovació del projecte de camins naturals del territori del Sénia, la proposta d'aprovació del mapa acústic del municipi d'Alcanar o la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia per incorporar el municipi de Sant Jordi. També es tractarà l'aprovació inicial del reglament de funcionament del Casal Jovens d'Alcanar i un parell de mocions presentades pel grup d'Esquerra Republicana de Catalunya al nostre Ajuntament. Una d'elles, concretament, en defensa del sistema sanitari públic, i la segona, la moció d'acord de participació a l'Associació de Municipis per la Independència. El ple s'acabarà amb el torn de precs i preguntes.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estació de l'Aldea Amposta Tortosa entrava en servei l'any 1995. S'havia de convertir en la principal estació de les Terres de l'Ebre, donada la seva localització dins del corredor del Mediterrani, i havia de donar servei a una població de 165.000 persones, entre elles les de Tortosa i Amposta. Ara bé, l'estació central no ha estat més que un baixador durant molts anys, fins que la mobilització política encapçalada per l'Ajuntament de l'Aldea, l'any 2009, desembocava en la signatura d'un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per ampliar tots els serveis de l'estació. Aquell conveni, signat el 27 de novembre del 2009, preveia que el Ministeri de Foment aportaria 500.000 euros, mentre que la Generalitat se n'encarregaria de tots els tràmits necessaris per a l'adjudicació i execució del projecte. Ara fa pocs dies, la Secretaria de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat va presentar a l'Ajuntament de l'Aldea un avantprojecte valorat en 487.000 euros. La inversió ha de permetre millorar de manera substancial la maniobrabilitat dels autobusos, la zona d'aparcament per a aquests vehicles, avui pràcticament inexistent, el sistema d'enllumenat de tota la zona d'aparcament, que serà ampliada, i la sala d'espera de l'estació. Un segon projecte inclou, al seu torn, la millora dels accessos viaris a l'estació des de la carretera nacional 235 i, per extensió, la nacional 340. Cal recordar que l'accés a l'estació es realitza avui en dia a través del carrer Sant Ramon. Mentrestant, l'empresa estatal pública Adif ha iniciat diverses actuacions en l'estació ferroviària. Primer, va instal·lar un aerogenerador pioner a Espanya per subministrar energia elèctrica a l'edifici, i actualment s'estan executant les obres de construcció d'un edifici de nova planta al costat mateix de l'edifici de l'estació, que permetrà ampliar l'espai existent i insuficient per a una estació que ha de convertir-se en la principal de l'Ebre. De fet, el pla director que reclamava l'Ajuntament de l'Aldea l'any 2009 ja preveia, entre d'altres, la necessitat de rehabilitar, ampliar i adequar l'estació de tren per tal de prestar més i millors serveis als viatgers, concretament pel que feia a l'atenció al públic, la zona d'espera, la cafeteria i la compra de bitllets, entre d'altres.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ulldecona acollirà entre l'1 i el 4 de desembre la trobada sobre l'oli i oliveres mil·lenàries del territori del Sénia. La jornada arrencarà el dijous dia 1 de desembre amb la inauguració d'una exposició sobre els arbres monumentals d'aquesta zona i la presentació de l'oli de la nova collita dels 8 molins que elaboren l'oli d'oliveres mil·lenàries. El dia 2 s'ha programat un simposi científico-tècnic amb ponents que parlaran sobre la cultura de l'oli, el futur dels olis d'alta gamma o la tradició del conreu de l'olivera a Andalusia i Itàlia. Durant el cap de setmana s'han programat també visites als museus naturals d'Oliveres d'Ulldecona i a la Jana, al Baix Maestrat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els Mossos d'Esquadra van enxampar diumenge un home que conduïa el seu cotxe per la C-42 a l'alçada de Tortosa, fent esses per la carretera, anant de costat a costat de la via i a una velocitat molt reduïda. Un cop els agents van aturar-lo, es van adonar que el conductor presentava símptomes d'embriaguesa i que anava acompanyat per dos menors als seients del darrere i per la seva parella al seient del copilot, que estava donant el pit a un nadó de 3 mesos sense que cap dels dos portés cinturó de seguretat o sistema de retenció infantil. Quan va ser sotmès a les proves d'alcoholèmia, el detingut va donar una taxa en aire expirat de 0,95 mg per litre, gairebé quadriplicant la quantitat permesa. A més, la policia va comprovar que el vehicle tampoc disposava de l'assegurança obligatòria. L'home ha estat imputat per un delicte contra la seguretat viària i denunciat per altres infraccions administratives, segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra. Els agents que el van aturar van dur a terme les gestions necessàries per tal de protegir la integritat física dels menors i la tornada al seu domicili.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
De la terra, de l'esforç, del treball, cada any neix el primer oli de la temporada. I com cada any, un poble, Santa Bàrbara, et presenta el primer oli de la collita a la seva fira. 15a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç. Del 18 al 20 de novembre, Santa Bàrbara us espera a la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre. I del 5 al 27 de novembre, a les 14es jornades gastronòmiques de la Cuina de l'Oli. Santa Bàrbara i la seva fira, tot un referent al sector.
Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs. Vine als restaurants de l'Associació de Restauradors d'Amposta i gaudeix dels menús especials elaborats amb arròs montsià. L'arròs cuinat de maneres ben diferents, arròs com a plat, arròs com a guarnició i l'arròs com a postre. Amb arròs montsià, l'èxit està assegurat. Tots els nostres menús acompanyats dels millors vins de les bodegues Pinort. Vine a Amposta fins el 20 de novembre. Vuitenes jornades gastronòmiques de l'arròs.
Divendres, dia 4 de novembre, a la mitjanit, al pavelló firal de la Ràpita. Identifica't, el Festival de la Música Compromesa en català. Amb les actuacions de Taus, d'Escàndol, Contracop i Pepet i Marieta. Divendres, dia 4 de novembre, al pavelló firal de la Ràpita. A partir de la mitjanit, identifica't, amb entrada gratuïta.
Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa avui que la Coral de Santa Bàrbara va participar a la trobada de corals del territori del Sénia. 300 van ser els músics participants en esta gran trobada que va permetre aplegar en un mateix espectacle corals de pobles aragonesos, catalans i valencians que formen part del territori. Josep Roig.
Doncs va ser el passat diumenge, 30 d'octubre, quan a la Casa de Cultura del municipi de la Sénia va tenir lloc una nova iniciativa impulsada per la Fundació Rei Jaume I. Es tracta de la primera trobada de corals del territori del Sénia, en la que van participar un total de 10 corals, entre elles la Coral Santa Bàrbara del nostre municipi. La Fundació Rei Jaume I, amb la col·laboració de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i de l'Ajuntament de la Sénia, van donar suport a l'organització per part de les pròpies corals d'aquesta primera trobada coral del territori del Sénia, que va plegar, com diem, 10 corals de 8 pobles diferents ubicats a les 3 comunitats autònomes que formen el territori. Les corals participants van ser Coral Sol de Riu, d'Alcanar, Cor de Capo, de Benicarló, i la Coral Polifònica Benicarlanda. De Beseit va participar el Cor de la Cambra de Beseit, Cor Singles del Montsià de Freginals, la Sénia va participar amb la seva Coral Polifònica Joventuts Unides i Ullecona amb l'Orfeó Ulleconenc. Vinaròs va aportar el Cor Juvenil Sant Sebastià i l'Orfeó Vinarosenc. Finalment, com diem, la Coral de Santa Bàrbara, també del nostre municipi, hi va participar. Les actuacions de totes les corals van estar acompanyades per MOMA, Orquestra de Corda. En total van ser uns 300 els músics els que van participar en esta gran trobada que va permetre aplegar en un mateix espectacle coral els pobles aragonesos, catalans i valencians. Si bé el concert va començar a les 5 de la tarda, abans, pel matí, van arribar les corals, començant els assajos individuals de cada una i també les tres peces que van fer conjuntament al final. Al migdia es va fer el dinar de germanor de tots plegats. Començant l'acte puntualment, es van interpretar dos cançons per part de cada coral i al final les tres peces cantades per tots els músics conjuntament, acabant-se amb el lliurament d'obsequis a totes les corals i directors.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que el Correllengua arriba a Deltebre. Lluïsa?
L'IES Deltebre ja té punt al programa d'actes per celebrar demà el Correllengua 2011. El Correllengua és un dels màxims exponents del treball en xarxa entre associacions i persones d'arreu del país que lideren projectes de defensa i promoció de la llengua i la cultura. Des d'una proposta lúdica i festiva, el Correllengua reivindica el foment de l'ús social de la nostra llengua, difon la riquesa de la cultura i enforteix la personalitat i autoestima com a poble. Sobre el programa d'actes preparat des de l'Institut, ens en parla la directora Antònia Sabater.
Un acte que de manera lúdico-festiva defensa i promociona la nostra llengua i la nostra cultura. Des de l'Institut convidem a la ciutadania a participar d'aquesta festa reivindicativa. A partir de les 12:30 hi haurà la lectura del manifest, l'arribada de la torxa, un recital de poemes i l'actuació del grup ebrenc Crator. A més, durant l'acte, els alumnes de quart d'ESO vendran dolços tradicionals per recollir diners per al seu viatge de final de curs. I esteu tots i totes convidats. No hi falteu.
El Correllengua 2011, que va començar a caminar el passat mes de juliol al Vallès Occidental, a Sant Llorenç Savall, acabarà oficialment demà dissabte a Perpinyà, però abans passarà per Lies del Tebre. Recordeu, a partir de les 12:30 al pati de l'Institut i, si el temps no acompanya, es traslladarà l'activitat al centre cívic.
Serveis informatius de MUTE.
El Camp d'Aviació de la Sénia organitza aquest dissabte, dia 5 de novembre, una jornada de portes obertes a la instal·lació. A partir de les 10 del matí fins a les 5 de la tarda, la instal·lació romandrà oberta per a tothom que vulgui conèixer el camp d'aviació. També s'han programat diversos actes. A 11:45 hi ha prevista una xerrada a càrrec de Salvador Trallero, autor del llibre Sariñena Antigua i estudiós del camp d'aviació de la població creat l'any 1936. Després tindrà lloc un altre col·loqui a càrrec de Roberto Pla Aragonès, tinent coronel en cap de l'Esquadró de Vigilància Aèria número 4 i estudiós de l'aviació durant la Guerra Civil Espanyola. Així mateix, l'Exèrcit de l'Ebre muntarà diferents ambients per donar animació al voltant dels actes.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara presenta el programa d'activitats trimestrals. La retallada en les subvencions incrementarà els preus dels cursos de gimnàstica. Tenen prevista també una xerrada per parlar d'herències i donacions. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Tot i que el curs per a l'Associació de Jubilats de Santa Bàrbara ja va començar ben entrat el passat mes de setembre amb la represa dels balls socials i el bingo dels diumenges, va ser el passat cap de setmana amb l'organització de la Revella de la Castanyada quan va despegar definitivament el programa d'activitats d'aquesta entitat planera. Fernando Arasa, secretari de l'associació, destacava l'èxit que un any més té l'organització del curs de gimnàstica per a gent gran, que tornarà a superar els 60 inscrits, tot i que la quota trimestral segurament tindrà que sofrir un increment com a conseqüència de les retallades en les subvencions que reben. Ara s'ha deia que la quota quedarà al voltant dels 20 euros trimestrals. L'escoltem.
La gimnàstica, sabem que no és novetat, que ja t'ho he nombrat, has tornat, fèiem, és que aquest any potser hem de pujar una miqueta més el preu, a pesar que és tirat, perquè l'any passat pagaven 15 euros al trimestre, 2 hores a la setmana de gimnàstica. Enguany, degut a el que tots sabem de la crisi econòmica, pues les subvencions no siguin tant, la meitat, i llavors potser s'haurà de pujar, però jo calculo que estarà entre els 21 i 22 euros al trimestre. Tampoc això no és res.
Segons el programa presentat, els jubilats planers també participen en la campanya promoguda per la Regidoria de Medi Ambient del nostre poble, organitzant per al dia 15 de novembre una xerrada referida als hàbits en matèria de reciclatge d'escombraries. Una altra xerrada a destacar és la que organitzaran properament, en la que invitaran a un notari o notària per parlar de testaments, herències i donacions. El cap de setmana de la Fira de l'Oli, l'associació col·laborarà, com tots els anys, amb l'Ajuntament en l'organització i repartiment dels esmorzars populars. Parlant d'àpats, el programa d'activitats dels jubilats del nostre poble inclou també els tradicionals dinar de germanor del prenadal per al 28 de desembre i la revella de fi d'any el 31. Finalment, el secretari dels jubilats planers també feia referència als viatges més immediats que tenen previstos. El primer, un viatge comercial a Vilafranca del Penedès per al dia 6 de desembre, i una setmana després, el clàssic de tots els anys a Andorra i Sort, un viatge que ara s'atillava de compres i de la sort, ja que l'aprofiten per fer compres a aquell país i després per a passar per la popular ciutat lleidatana a comprar loteria de Nadal.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Divendres, dia 4 de novembre, a la mitjanit, al Pavelló Firal de la Ràpita. Identifica't, el Festival de la Música Compromesa en Català. Amb les actuacions de Taus, d'Escàndol, Contracop i Pepet i Marieta. Divendres, dia 4 de novembre, al Pavelló Firal de la Ràpita. A partir de la mitjanit, Identifica't, amb entrada gratuïta. Divendres, dia 4 de novembre, a la mitjanit, al Pavelló Firal de la Ràpita. Identifica't, el Festival de la Música Compromesa en Català. Amb les actuacions de Taus, d'Escàndol, Contracop i Pepet i Marieta. Divendres, dia 4 de novembre, al Pavelló Firal de la Ràpita. A partir de la mitjanit, Identifica't, amb entrada gratuïta.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adéu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.